Bona tarda.
Bona tarda, és dilluns 10 de febrer de 2024 i els parla Marc Castro.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Molt bona tarda. En tot el 2023 i fins al setembre de 2024 es van signar a Sant Cugat 93 contractes de lloguer de temporada. És una xifra 10 vegades més alta que la que es registrava fa 5 anys. El 2019 se'n van firmar 8. Es tracta d'unes dades que ha obtingut 3CAT a través d'una petició al portal de transparència de la Generalitat. Aquest tipus de lloguer té una presència alta a la ciutat quan es fa una cerca als portals immobiliaris, segons ha pogut comprovar Cugat Mèdia. De cada 10 pisos en lloguer, 3 són de lloguer temporal. El que en un inici tenia una presència residual centrada en unes comarques i perfils molt concrets, ara ha esdevingut un marc comú per a la gran majoria de municipis de Catalunya, inclòs Sant Cugat. En cada fora de les restriccions marcades per l'administració, aquest model de contracte ha experimentat un auge davant de les mesures per part del govern per limitar el preu dels lloguers. L'agent de la immobiliària MGA de Sant Cugat, Marta Graciela Ausiró, explica quines són les motivacions dels propietaris per optar per aquest model. L'escoltem.
Controles una miqueta més la persona que t'entra, entra un temporal, entra una setmana, entra un cap de setmana, entra tal, però sembla com que puguis tenir un control sobre aquella persona que entra perquè un cop fa una reserva doncs pot pagar per avançat, perquè ja t'hi queda tot pagat. Que això no vol dir que després, si ha de marxar el dissabte, no marxi dissabte, això et quedi allà dins.
Els contractes de lloguer temporal no poden ser de residència permanent i estan pensats per a un màxim d'11 mesos, tot i que de vegades poden tenir una durada més llarga. Una notícia que obre aquest informatiu migdia d'avui dilluns 10 de febrer de 2024 que poden ampliar també a www.cugat.cat. Destaquem altres notícies que també són d'interès. El dia d'avui, el govern de la Generalitat preveu invertir més de 436 milions d'euros en la construcció, ampliació i reforma de 21 edificis judicials arreu de Catalunya, segons ha avançat el periòdico i ha confirmat la CN a fons del Departament de Justícia. Entre aquestes inversions, atenció, perquè el govern preveu el projecte dels nous jutjats de Sant Cugat en el Pla que Justícia programa fins al 2030. Així, el municipi continua avançant cap a la culminació d'una reivindicació històrica després que al desembre el Congrés dels Diputats donés llum verda a la creació d'un partit judicial a Sant Cugat. L'Ajuntament, per la seva banda, també ha mogut fitxa i ja ha encarregat a la Universitat Autònoma de Barcelona un estudi per dimensionar i definir les característiques dels futurs jutjats per tal que s'adecuïn a les necessitats del municipi. Els jutjats de Sant Cugat formen part del programa d'inversions del Departament de Justícia, que també recull actuacions pendents de programar per valor de 153 milions d'euros a edificis judicials de diversos municipis catalans com, a més de Sant Cugat, Badalona, Rubí, Sant Feliu de Llobregat, Llobregat, Vic i Falset. Les actuacions més destacades es plantegen per a la nova Audiència Provincial de Barcelona i pel Fòrum de Justícia de Tarragona. El rotatiu barceloní afirma també que per a la primera obra es pressuposten 104 milions d'euros. La nova seu s'ha de fer al Solar, on fins al 2009 hi havia hagut els jutjats traslladats aquell any a la Ciutat de la Justícia. Pel que fa al Fòrum de la Justícia de Tarragona, la inversió prevista és de 94,2 milions d'euros. Un banc del temps és un espai d'intercanvi de serveis. Per exemple, una persona arregla una jaqueta trencada i a canvi rep una classe de guitarra. Avui els parlem d'això perquè a Sant Cugat dinàmiques com aquesta es donen des de fa 20 anys, dues dècades durant les quals s'han realitzat més de 3.500 intercanvis. Això, traduït en temps, vol dir que s'han bescanviat més de 7.000 hores. Aquest grup, coordinat per l'Ajuntament des de Casa de Cultura, està format per 660 persones. Xavi Sunyer és el tècnic municipal que es cuida d'aquest servei i que n'ha parlat a Cugat Mèdia per aquest 20è aniversari del Banc del Temps de Sant Cugat.
I és molt maco perquè veus que la gent no deixa al final de fer cohesió, de transmetre els valors de l'amistat, de la confiança, de la col·laboració, i veus com la gent s'empodera, pues, perquè la gent comença a compartir temps, a explicar coses, a ensenyar coses a les altres persones, i es generen dinàmiques molt maques.
De fet, per celebrar la vintena, el Banc del Temps s'ha celebrat aquest dissabte una festa a la Sala Clavé de la Unió, amenitzada pel pallasso Pep Callau i que ha servit però de punt de trobada per a moltes de les persones que fan possible aquesta iniciativa. Yeah. la plana econòmica, avui els expliquem que el Servei d'Ocupació Municipal de Sant Cugat, el SOM, ha tancat el 2024 amb 236 persones inserides al mercat laboral. D'aquestes, 154 han estat dones i 82 homes. L'Ajuntament ha fet públiques aquestes dades d'activitat del servei, destacant la intermediació entre empreses i demandants d'ocupació com un factor clau per a aquests resultats. Durant l'any, el SOM ha gestionat 667 ofertes de feina que han generat un total de 802 llocs de treball. Aquesta intermediació ha estat possible gràcies a la col·laboració de 261 empreses que han confiat en el servei municipal per cobrir les seves necessitats de personal. Entre les ofertes tramitades, 244 pertanyien a l'àmbit administratiu i 115 al sector de la restauració i comerç. Ara és moment de la plana cultural. Sant Cugat compta amb una nova editorial, Veles i Vents Edicions. Es tracta d'un projecte emergent que vol donar resposta a la manca d'oferta d'assaig internacional en català. Més enllà d'aquest objectiu, l'editorial també vol donar visibilitat a persones universals i promoure la narrativa catalana. En una entrevista al magazín Faves Comptades, Oriol Ràfols i Anna May, impulsors de l'editorial, han explicat que la idea de crear Veles i Vents Edicions neix de la constatació que, mentre la narrativa en català té una presència considerable a les llibreries, l'assaig en aquest idioma és escàs. Segons Ràfols, hi ha molt poca oferta d'assaig internacional en català i pensen que per avançar com a societat necessitem llegir i pensar en la nostra llengua. La voluntat del projecte és fer llibres ben editats, diuen, ben dissenyats i amb una cura especial pel detall, tant pel contingut com per la forma. El nom de l'editorial, Veles i Vents, està inspirat, de fet, en l'inici d'un poema d'Ausias Marc que simbolitza la força i la direcció del coneixement. I ara, esports. El primer equip masculí de l'handbol Sant Cugat ha patit per mantenir el lideratge del grup B de la Primera Nacional després de superar 45-44 al La Salle Montcada a la jornada 19 de la competició. Un gol de Jordi Sancho a les acaballes del partit ha certificat la victòria dels vermell i negres, que segueixen al capdavant de la taula. Escoltem l'entrenador Aritz Salvador.
21 gols en contra per mi és inacceptable en qualsevol guió de partit. No hem estat bé ni en defensa ni a porteria i bé, tot i així, en atac sí que hem fet la feina que volíem, hem portat el ritme de partit que volíem nosaltres, però, clar, no esperàvem tanta eficàcia del rival, i és 100% culpa nostra.
L'equip encadena 8 victòries consecutives i visita la propera jornada a la pista del Sant Joan d'Espí, que és conjunt de mitja taula. I l'handbol Valldoreix supera contundentment per 40-28 a les franqueses a la jornada 18 de la Lliga Catalana d'Argent Masculina i encadena 5 triomfs consecutius. Els valldoreixencs han edificat el triomf en una segona meitat brillant i amb un gran ritme ofensiu. Els de Jordi de la Cruz sumen 6 jornades sense perdre, ocupen la quarta plaça i ja miren de reull la zona d'ascens. El tècnic Jordi de la Cruz ressalta la bona dinàmica, però que cal gaudir de l'handbol i anar partit a partit, l'escoltem.
Ens hem consolidat a la part mitjana i a partir d'aquí tot el que vingui a partir d'ara doncs serà benvingut, però el que anem és partit a partit i a gaudir de la categoria sense pensar de moment en altres aspiracions.
Els verd i negres s'hi visiten la pista de l'handbol Egara, que és el segon classificat en la propera jornada. I fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dilluns 10 de febrer de 2024. Recordin que la informació continua constantment a internet a www.cugat.cat. Gràcies per la seva atenció. Que passin una molt bona tarda.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. www.cugat.cat. Club Healthin patrocina aquest espai.
Quan sentiu aquesta sintonia, ja ho sabeu, vol dir que és dilluns, que ens acompanya Joan Garcia i que, per tant, toca fer repàs de resultats esportius d'aquest cap de setmana. Joan, com ha anat el cap de setmana esportiu?
Molt bon dia, Sara. Doncs preparats per explicar una nova jornada esportiva on l'handbol serà protagonista, però també altres clubs i esportistes que també tenen presència aquí a l'Esport en Marxa.
No només això, ja ho sabeu, a l'Esport en Marxa sempre us acostem als protagonistes de l'actualitat esportiva. Joan, avui ho faràs amb representants ben diferents. Què ens tens preparat?
Doncs sí, perquè aquesta setmana és setmana de Copa de la Reina de Vòlei i també de campió d'Espanya d'hoquei sala amb presència santcoatenca. A Menorca, aquest divendres, debutarà als quarts de final el conjunt del DSB Club Voleibol Sant Cugat a la Copa de la Reina i s'enfrontarà a l'Heidelberg. I parlem amb la capitana del conjunt santcuatenc, l'Aina Berbel, perquè ens expliqui i ens aporti l'última hora d'aquest conjunt. I també, des de divendres i fins diumenge, el PAF 3 de la Rambla del Celler acollirà el campió d'Espanya d'hoquei sala amb la participació del júnior, vigent campió de Catalunya, i que buscarà el seu primer títol i també, de pas, si l'aconsegueix, classificar-se per al Campionat d'Europa. Tindrem el responsable de la secció d'hoquei herba del júnior, el Jordi Muñoz, i també l'Aleix Bozal, el jugador d'aquest equip. I per tancar aquest programa, parlarem amb l'entrenador del primer equip masculí de la UES de bàsquet, Gavi Pallet. Ahir es va trencar una ratxa victoriosa, 4 victòries consecutives, i ahir van caure derrotats. Parlarem d'aquesta segona volta, d'aquest inici brillant del conjunt santcuatenc. Sala.
Abans d'abordar tota aquesta informació, repassem en format breu els resultats del cap de setmana.
Posem en ordre els marcadors, els resultats d'aquesta jornada. En futbol, Sant Feliuenc 2, Sant Comasculí 2.
Els vermells i negres engrapen un bon punt en un camp molt complicat.
Més futbol, la Roca 0, Sant Cugat femení 2.
Les santcugatenques tornen al camí de la victòria després de 2 empats consecutius.
Mataró 2, futbol sala Sant Cugat femení 2, 0.
Les de Manel Muñoz cauen a la pista del segon classificat.
En bàsquet, Martorell 79, Unió Esportiva Sant Cugat masculina 76.
Els vermell i negres trenquen la ratxa de 4 victòries consecutives, però es mantenen a la 7a plaça.
Hidramar 3, DSB Club Voleibol Sant Cugat 1.
Les santcugatenques planten cara al líder i es tornaran a trobar aquest divendres als quarts de final de la Copa de la Reina.
Belenos 17, Rugby Sant Cugat masculí 34.
Els de Martín García inicien la fase d'ascens a divisió d'honor amb bon peu.
En vol Sant Cugat 45, La Salle Montcada 44.
Els d'Àrid Salvador guanyen sobre la Botzina i segueixen líders del grup D de Primera Nacional.
I per acabar, Oxigen Patiu que Club Sant Cugat femení 4, Liceo 3.
Les santcugatenques inicien la segona volta de campionat amb un triomf molt ajustat. I jo ja m'acomiado de vosaltres i us deixo amb tota aquesta teca esportiva que el Joan ens té preparada.
Gairebé 10 minuts passen de les 10 del matí. Comencem un nou Esport en Marxa. Aquesta setmana és una setmana especial perquè l'esport santcuatenc té molt a dir en dues competicions referents a casa nostra. La primera, la Copa de la Reina a Menorca de vòlei amb la participació del DSB Club Voleibol Sant Cugat. Serà des d'aquest divendres i tant de bo pugui fer-ho fins diumenge. Això voldria dir que l'equip arriba a la final de la competició del CAU. I d'altra banda, també aquí a Sant Cugat, en aquest cas, tindrem el campionat d'Espanya d'hoquei sala al PAF 3 amb la presència i organització del júnior, els 8 millors conjunts de l'estat espanyol que se citaran. Es veuran les cares de divendres a diumenge al PAF 3 de la Rambla de Celler. Però anem a pams i anem a parlar d'aquesta Copa de la Reina del DSB Club Voleibol Sant Cugat. L'últim precedent va ser la temporada passada, on l'equip entrenat en aquells moments per Rafa Ruiz va arribar a semifinals i ara afronta els quarts de final a Menorca davant l'Hidramar Canari, que és actualment el líder d'aquesta competició. Anem a parlar amb una de les veus autoritzades del vestidor, una de les capitanes i jugadora que porta ja moltes temporades al DSB Club Voleibol Sant Cugat. Ella és l'Aina Berbel. Aina, molt bon dia.
Molt bon dia.
No sé si, després de tantes participacions a la Copa de la Reina de l'Aina, aquesta és especial, diferent, no sé com la veus.
Bueno, sempre és... A mi m'emociona molt jugar a una Copa de la Reina, és... com ja vaig dir en una altra entrevista, és la competició que tots els equips volen jugar i a mi personalment em fa molta il·lusió perquè torno a jugar en un pavelló on vaig jugar la meva primera copa amb el Logroño i té com un caràcter especial, no?, també aquesta copa, de poder com tornar una altra vegada a jugar en un lloc on ja ha jugat, on ha jugat i de fet vam guanyar la copa amb Logroño, doncs per mi també se'm fa bastant especial.
En tot cas, veniu de jugar contra elles a la Lliga. Entenc que poques referències podreu tenir per agafar aquest partit, perquè la Copa, com tu molt bé deies, és diferent. A un sol partit pot passar moltes coses, no?
Sí, exacte. Crec que al final un partit de Lliga i una competició així també te l'aprens diferent. Saps que tots els punts valen, igual que una competició de Lliga normal, no? Però aquesta, crec que tots els equips podem arribar a la final. I si més no, que també crec que és una mica de positiu haver jugat contra elles aquesta setmana, perquè al final podem veure quins errors vam cometre nosaltres, com és el seu joc, llavors a l'hora d'estudiar, potser segons com es pot fer una mica més senzill que no siguessin jugat contra altres rivals, però això no fa que sigui més fàcil poder resguanyar. En tot cas, ens fa que podem jugar més ordenades o que podem seguir alguna altra tàctica que a la partit potser no ens va funcionar, però és un equip molt potent.
Són favorites elles, entenc, per ser líders o no?
Bueno, és un dels grans candidats a arribar a la final de la Copa. Al final, crec que, tot i que aquest torneig pot passar de tot, és un equip que està molt ben estructurat, tenen molt bones jugadores, han sigut molt constants durant la Lliga. De fet, crec que tenen una o dues derrotes en totes les jornades i això fa que sigui doncs, un equip que a priori hauria d'estar molt unificat i que saben molt bé el que juguen. I jo crec que sí, que és un dels candidats, i juntament amb Menorca, l'anfitrió, doncs per mi són un dels dos que potser podrien arribar a la final.
Temporada una mica estranya o de sensacions contraposades, no? Debuteu a Europa, passeu la primera ronda, després caieu derrotades davant bé, un dels millors equips d'Europa, i també marxa l'Anna Newsom, que és pilar fonamental de l'equip. Dic això perquè és una lluita com de sentiments, no?
Sí, bueno, la veritat que crec que no està sent una temporada fàcil, que ho és, però aquesta temporada en especial és una mica de pujades i baixades, no? Hi ha partits que juguen molt bé, partits que no acabem de trobar el nostre joc, i això, doncs, a l'hora de fer un partit una mica complicat, però, bueno, alhora crec que també l'hem d'afrontar doncs, amb el que tenim, que la Newsom ens deixés, doncs sí que va ser una baixa important, però tot i així crec que l'equip s'està doncs, refent bé. Tenim la Inés, que és superjove, però que està agafant el rol d'una manera increïble, i crec que al final hem d'apostar doncs, per les jugadores que tenim i per la plantilla que tenim i tirar cap endavant, tot i les adversitats. No? Vull dir, al final, queixar-nos del que no tenim, això és molt fàcil, però crec que si no afrontem la feina i doncs, tenim ganes de canviar les coses, al final tampoc podem canviar res, no? És molt fàcil queixar-se del que un no té. Llavors crec que s'ha d'afrontar bé la temporada, tot i a les derrotes que estem enllaçant.
Molt bé, doncs, Aina Berbel, moltes gràcies per atendre'ns en directe a l'Esport en Marxa. Molta sort per aquest partit. Recordin, divendres a 8:45 del vespre, aquest DSB Club Voleibol Sant Cugat i Dramar Gran Canària seran els quarts de final de la Copa de la Reina. Molta sort i a veure si podeu trencar aquesta barrera dels quarts de final, que sens dubte seria un fet molt important. Gràcies, Aina, i molta sort.
Gràcies a vosaltres per seguir-nos.
Esport en Marxa, a Ràdio Sant Cugat.
I si estarem pendents de Menorca aquest divendres amb la participació del DSB Club Voleibol Sant Cugat als quarts de final de la Copa de la Reina, també estarem molt pendents des d'aquest divendres i fins diumenge del PAF 3 de la nostra ciutat, que acull el campionat d'Espanya d'hoquei sala. Els 8 millors conjunts de l'estat espanyol es reuniran aquí a casa nostra i un d'ells, evidentment, serà el júnior vigent campió de Catalunya i que ha quedat enquadrat al grup B juntament amb el Club de Campo, el Madrid, les Rozas i el Barrocanes de Galícia. Al grup A trobem Complutense, Màlaga 91, Atlètic de Terrassa i Lourense. Per parlar d'aquest campionat d'Espanya, no només a la vessant esportiva, sinó també organitzativa, ja ens acompanyen aquí a l'estudi Ramon Bernils, el Jordi Muñoz, qui és el responsable de la secció d'hoquei del júnior. Jordi, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I també l'Aleix Bozal, jugador del júnior. Aleix, bon dia.
Bon dia.
Bé, anem a pams i començarem parlant de la part organitzativa. Fins a quin punt és difícil organitzar un campionat d'Espanya d'hoquei sala a Sant Cugat, al PAF 3, tenint en compte que és un dels equipaments que més esports mou, no?
Sí, la veritat és que no és fàcil trobar dates i trobar espais. Com sabem, les instal·lacions aquí a Sant Cugat les tenim molt ocupades. Però bueno, amb l'Ajuntament hem trobat tota la col·laboració des de fa ja 2 anys que vam començar a fer servir el pavelló. I finalment, doncs, treballant amb anticipació, hem pogut reservar el cap de setmana aquest vinent i estarem els 3 dies doncs, disputant aquest campionat aquí a casa nostra.
Una modalitat d'hoquei sala que és costosa per trobar pavellons que estiguin adients per no només jugar, sinó també entrenar. I bé, em comentaves que entrenen aquests nois ben d'hora, no?
Sí, molt d'hora. Jo crec que deu ser el primer club o el primer esport que comença a funcionar a Sant Cugat. Al matí, a les 6:45, comencen a entrenar els nois fins a les 8:30 del matí. És l'única franja que hem pogut trobar en aquí, en les instal·lacions de la ciutat. Però bueno, per nosaltres és fonamental poder entrenar amb una infraestructura com el pavelló, no? Per poder després rendir adequadament en aquests tornejos. No?
Parlàvem de trobar pavelló i després també el tema organitzatiu. Uh-huh. 8 equips, que tot funcioni, que vagi a l'hora, això també cal voluntaris i gent del júnior, no?
Molt. La veritat és que, com la majoria de clubs d'esports amateurs, treballem amb voluntariat, en aquest sentit. Pues, la gent del club ens ajuda moltíssim. Obrim sempre la cerca de voluntaris i pues, amb gent que està disposada a invertir unes hores podem tirar endavant aquest tipus de campionats. No? També comptem amb l'estructura i la infraestructura del club a nivell professional que ens ajuden, però fonamentalment tirem d'això, de la bona voluntat dels socis i aficionats del club. No?
El premi gros és cada campió d'Espanya, mai ho ha aconseguit el júnior, ha quedat campió de Catalunya, de fet és el vigent campió. Arribar a Europa seria un somni, no?
Bueno, seria increïble, no? Com bé deies, la setmana passada vam quedar campions de Catalunya, també per primera vegada a la història, amb l'equip sènior. Veníem de fer grans resultats en categories cadets i juvenils en els últims anys i ara tots aquests nanos ja estan jugant al primer equip i per tant ara comencem ja a tenir l'opció de guanyar títols a nivell sènior. No? L'any passat vam estar a punt de guanyar el campionat d'Espanya, vam perdre quan quedàvem 20 segons amb la Complutense i aquest any jugant a casa doncs jo crec que tenim el factor emocional també a favor i bueno, esperem que donem el pas definitiu i l'any que ve poder disputar el campionat d'Europa.
Un campionat d'Europa que... Si arribeu, veuríem, no?, si hi ha alguna possibilitat d'organitzar-ho aquí a Sant Cugat. Ho dic perquè també coincideix amb els 100 anys de la secció d'hoquei herba, no?
Exactament. L'any 26 farà 100 anys que es va crear la secció d'hoquei herba al júnior. I a nivell organitzatiu també seria un repte, no?, perquè, evidentment, hem de veure amb la Federació Europea les opcions i les exigències que hi ha a nivell organitzatiu per muntar un campionat d'aquest tipus. Però bueno, primer ens hem de classificar i després ja parlarem de l'opció d'organitzar-ho.
Molt bé, i qui ha de classificar aquest júnior, entre d'altres, són els jugadors i el cos tècnic format pel Fede González, i avui ens acompanya un jugador que porta tota la seva vida al júnior. De fet, jo crec que va néixer amb un estic a la mà, com és l'Aleix Bozal. Bé, explica'ns com viureu, o com, millor dit, ara mateix us imagineu aquest campionat d'Espanya.
Pues tenim moltes ganes de jugar-lo, perquè és el que deia el Jordi, l'any passat vam perdre falta de 20 segons i jo crec que és una espineta que tenim tots una mica clavada. És el tercer any que com bé dèiem, ens despertem a les 6 del matí per venir a entrenar 3 dies per setmana i portem 3 mesos, portem des del desembre entrenant i no veiem una altra cosa que no sigui anar per totes, fer sentir orgullós a la gent de Sant Cugat, a la gent del júnior i a la directiva que ha confiat en nosaltres per organitzar això i per anar a guanyar. I com bé diem, pues, intentar classificar pel Campionat d'Europa l'any que ve, però el principal seria pues, començar fent història. Vam fer-la fa 2 setmanes al Campionat de Catalunya i aquest any, i aquesta setmana, perdó, intentarem guanyar el Campionat d'Espanya com sigui.
Preguntar-te sobre el fet de quedar enquadrats al grup B, rivals Club de Campo, Madrid Las Rozas i Barrocanes. Heu de quedar entre els 2 primers per jugar semis. Com veus el grup? Si teniu alguna referència d'aquests conjunts.
No, realment, pues, el que diem, o sigui, són els 8 millors equips d'Espanya, pues, tots ens hem classificat, nosaltres ens hem classificat amb el Club de Campo a forma directa per l'any, pel Campionat d'Espanya l'any anterior, i el Barroca s'ha eliminat el Barça, que era un rival dur, i Las Rozas s'ha pogut guanyar en la seva sector també, i així que seran rivals difícils, segur. A més, el hockey sala, com bé sabem, és un esport on tot s'iguala molt, és molt intens, són 40 minuts de cada partit, és una guerra, i bueno, doncs anirem a guanyar cada partit, pas a pas, comencem contra les Roces, i després ja anirem veient, partida a partida, com diria el Xolo.
Molt bé, a més tenim el Fede González, que segurament, no? També...
Bueno, el Fede és al Madrid, però bueno, sí, no, anirem partit a partit i veurem a veure com se'ns dona.
Això t'ho vam preguntar. L'arribada del Fede González ha canviat molt la mentalitat, no?, del club en aquesta modalitat, a més seleccionador espanyol absolut.
Sí, com deia el Jordi abans, portem molts anys fent molt bona feina a nivell hockey sala, a nivell formatiu. Hem guanyat molts campionats a Espanya, tant infantils, cadets i juvenils. I bueno, jo crec que el Fede, quan arriba el júnior per la seva segona etapa, és una mica també el que busca una mica també arribar. I pues, hem guanyat els últims anys. A més, el Fede entrenava al Barça i ens anava coneixent. Pues, veure com aquest treball que s'ha fet els últims anys a nivell formatiu pues, pot acabar sent alguna cosa a nivell sènior, i per què no, intentar guanyar campionats a Espanya i somiar amb una possible Copa Europa.
Des del club ja sé que segur que mouran gent i afició, però des del vostre grup de WhatsApp de l'equip, sent entrenadors també del planter, entenc que també és una setmana especial, no, el club?
Sí, és una setmana molt especial. Jo entreno a l'equip dels cadets del júnior i ja fa temps que els hi dic que aquest cap de setmana se'l reservin, i altres nois que també entrenen altres equips en el júnior, i ja insistim a tothom que vingui, i ja no només a la gent del júnior i a la gent del món del hockey, que segur que vindran, sinó amics nostres, perquè el hockey sala és un producte que ven molt, que és molt entretingut i que la gent que el veu per primer cop flipa una mica i el disfruta molt, i jo crec que qualsevol persona que s'apropi al PAP 3 aquest cap de setmana veurà algú que no ha vist en la seva vida, probablement, la gent que no sigui del món del hockey, i que li agradarà segur.
L'any passat ja es va fer aquí la fase prèvia al campionat d'Espanya. Com us trobeu al PAF 3?
Bé, molt còmodes. O sigui, ens trobem molt còmodes perquè podem entrenant, doncs, aquest és el tercer any que entrenem, ens el coneixem, ens coneixem les bandes, que cadascuna són diferents, ens coneixem el parquet, les porteries, tot. I el fet de passar molt temps allà, d'entrenar tres cops per setmana, de ja haver jugat a nivell partits l'any passat, ens dona, jo crec, una petita avantatge respecte als nostres rivals de conèixer-nos al camp i saber on estem jugant.
Et volia preguntar, el fet de jugar a Sant Cugat sent del júnior des dels 3 anys, us dona el paper de favorit o no?
No, nosaltres no ens agraden els papers ni de favorits. De fet, el Fede sempre ens ho diu, favorita hi ha una Isla Complo, que ha guanyat 10 dels últims 11 campionats a Espanya, i nosaltres som pues, un equip que intentarà fer tot el possible per guanyar. I nosaltres l'any passat ja els hem intentat plantar cara, ens van guanyar, i aquest any pues, tornarem i donarem tot el possible i tot el que sigui la nostra mà. Jo crec que aquest any portem una molt bona preparació a sobre, 3 mesos d'entreno on hem incrementat càrrega física i on hem intentat millorar en tots els aspectes per a veure si ens dona aquest any guanyar, però el paper de favorit clarament nosaltres no el tenim ni el volem tenir. O sigui, nosaltres anem allà i a guanyar, i si acaba sent, perfecte.
Molt bé, doncs més clar el missatge, impossible. L'últim cop que el júnior va jugar absolut un campionat d'Espanya d'hoquei sala, un europeu, va ser aquí al PAF 3, a l'Eix, a lo millor, jo crec que no havia nascut encara, oi, Jordi?
Jo crec que era molt petit. Si havia nascut, no ho sé.
No sé si havia nascut, però no sé l'any, però n'he sentit a parlar d'aquest.
Va ser de noies, no? Sí, de femení. Sí. Ja fa uns quants anys.
Sí, el Russell Seymour alemany, equips holandesos. Sí. Doncs, a veure. Si... De moment, cal fer la feina, que és aquest de divendres a diumenge. Doncs, Aleix Bozal, moltes gràcies per atendre'ns i molta sort. Ens veiem a la pista. Nosaltres agradaria i tu a la pista a fer la feina. I Jordi, anem parlant. Segur que tindrem notícies d'aquest campionat d'Espanya d'hoquei sala, i tant de bo parlem de l'europeu, que seria molt bona senyal. Perfecte. Moltes gràcies per estar avui aquí en directe.
Moltíssimes gràcies.
Porta en marxa a Ràdio Sant Cugat.
Doncs continuem en directe. L'Esport en Marxa hem donat un cop d'ull al debut a la Copa de la Reina del DSB Club Voleibol Sant Cugat aquest divendres a Menorca davant Lideramar Gran Canària 8:45. El seguirem fil per randa des de Quat Mèdia. També atents aquest divendres fins diumenge el Pots 3 acull aquest campió d'Espanya d'hoquei sala amb la participació del júnior en joc. El campió s'endurà un bon premi, jugar l'europeu. Però ara anem a parlar de bàsquet i de la Unió Esportiva Sant Cugat, del primer equip masculí, que sumava una molt bona ratxa de victòries, però malauradament s'ha trencat aquest cap de setmana, i el conjunt santcuatenc que ha perdut, ho ha fet, això sí, de manera ajustada, el conjunt de Gavi Payet, que va caure derrotat 79-76 de 3 punts ahir a la tarda. Tenim a l'altra banda del fil telefònic el tècnic de la UESC, el Gavi Payet. Gavi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Jo no sé si m'agafaràs mania, perquè cada cop que truco o vens aquí, vens d'una derrota.
És increïble, eh?
Sí. Quan l'altre dia em vas dir, us trobem a faltar, jo dic, bé, farem aquest intent, però no hi ha hagut manera.
No ha pogut ser.
No ha pogut ser. Què li va faltar ahir a la UESC? Si li va faltar alguna cosa, perquè perdre a 3... suposo que va ser un match bastant ajustat, no?
Bueno, realment els números finals crec que no reflexen el partit, no? Vam arribar a tenir diferències de 20 punts en contra, també degut a un grandíssim percentatge del Martorell, no? En el tir de 3, i en el descans estava en un 60% d'efectivitat a l'entricle, cosa que tampoc és l'habitual, no? Però nosaltres crec que ens va faltar molta mentalitat de que això realment podia passar, i crec que teníem eines per contrarrestar o esperar unes oportunitats millor en el partit, i crec que vam començar molt tard, com a nota positiva, la reacció, però això no va ser suficient.
Què et diu el balanç de 9 victòries, 8 derrotes?
Clar, és una sensació de molts sentiments que xoquen, no? Crec que ja hem superat moltes adversitats que hem tingut durant la temporada, sobretot a l'inici, però que hi ha alguns partits que crec que se'ns han escapat i no haurien. Per tant, també com a nota positiva sí que crec que l'equip encara té aquest marge de millora, no? A nivell de classificació, i sí que crec que l'equip pot mirar cap amunt. Això és el que ens diuen els números, no? I també una mica doncs, les sensacions del moment en el que ens trobem ara mateix.
Preguntar-te sobre aquesta ratxa trencada, sempre que s'aconsegueix aquest nombre de victòries consecutius, vol dir que hi ha un canvi important, no?
Sí, 100%, s'ha desmantat, no? Al final, sigut fruit doncs, de recuperar jugadors, de millorar dinàmiques d'entrenament, també, evidentment, del compromís dels jugadors. Vull dir, hi ha molt mèrit de la plantilla. Crec que el 90% és del mèrit de la plantilla, perquè al final les hores del treball, el compromís que fiquen, no? I per això esperem poder tornar a obrir una altra ratxa positiva.
Esteu més a prop de jugar a fase d'ascens que del descens, no?
Sí, una mica al mig, no? El que dona la lliga és que tot està molt igualat. Crec que no ens hem de despistar, però sí que és cert que el que seria la permanència la tenim a prop, no? Possiblement amb 2 victòries del que queda, doncs ja la tindríem, no? Si ho mirem així, si ho analitzem tot, podríem dir que això està molt a prop, que hi ha 9 jornades. I de la fase d'ascens, bé, està clar, entrenar una final a 4, el 5è classificat, i això tot dona opcions. No està lluny, s'ha complicat una mica més amb la derrota aquest cap de setmana, però podríem dir que depenem de nosaltres. Si nosaltres estem bé d'aquí a final de temporada, per què no? És possible, tenim possibilitats reals, sí.
Molt bé, doncs, Gavi Payet, estarem pendents d'aquesta UES que, recordem, és setena, amb un balanç de 9 victòries, 8 desfetes, i que aquest diumenge rebrà la visita del quart, un equip que és penúltim, amb 5 victòries i 12 desfetes, però la veritat, des de l'últim fins al desè estan empatats a 5 victòries. Per tant, no va a la vada, perquè és una supercopa molt competida i on tothom surt, evidentment, a guanyar. Que vagi molt bé, Gavi, i ens veiem a la pista. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Doncs sintonia final fins aquí. L'esport en marxa. Estarem pendents aquest cap de setmana de la Copa de la Reina, el debut del vòlei Sant Cugat a Menorca, els quarts de final, 8:45 del vespre i durant tot el divendres, dissabte i diumenge, aquest campió d'Espanya d'hoquei sala, PAF 3, amb la presència del júnior. No desconnecteu, perquè tot seguit, al Faves Contades, parlarem dels 40 anys de l'Esbart Sant Cugat. Per parlar d'aquest aniversari tan especial, ens acompanyaran en Roger Cosidó Díez, director d'Andança, i l'Isaac Ballester, membre de la Junta de l'Esbart, amb qui repassarem com ha evolucionat aquesta entitat al llarg dels anys, quines activitats tenen previstes per celebrar aquest mig segle de vida i quins reptes es plantegen de cara al futur. Nosaltres ens tornem a retrobar dilluns vinent amb més esport santcugatenc i la informació, com sempre, a les xarxes socials i també a cuat.cat/esports. Bon dilluns, bona setmana, gràcies per ser-hi. Adéu-siau.
Club Helsin ha patrocinat aquest espai.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Bona tarda, és dilluns 10 de febrer de 2024 i els parla Marc Castró.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Molt bona tarda. Durant tot el 2023 i fins al setembre de 2024 es van signar a Sant Cugat 93 contractes de lloguer de temporada. És una xifra 10 vegades més alta que la que es registrava fa 5 anys. El 2019 se'n van firmar 8. Es tracta d'unes dades que ha obtingut 3CAT a través d'una petició al portal de transparència de la Generalitat. Aquest tipus de lloguer té una presència alta a la ciutat quan es fa una cerca als portals immobiliaris, segons s'ha pogut comprovar Cugat Mèdia. De cada 10 pisos en lloguer, 3 són de lloguer temporal. El que en un inici tenia una presència residual centrada en unes comarques i perfils molt concrets, ara ha esdevingut un marc comú per a la gran majoria de municipis de Catalunya, inclòs Sant Cugat. En quedar fora de les restriccions marcades per l'administració, aquest model de contracte ha experimentat un auge davant de les mesures per part del govern per limitar el preu dels lloguers. L'agent de la immobiliària MGA de Sant Cugat, Marta Graciela Ausiró, explica quines són les motivacions dels propietaris per optar per aquest model. L'escoltem.
Controles una miqueta més la persona que t'entra, entra un temporal, entra una setmana, entra un cap de setmana, entra tal, però sembla com que puguis tenir un control sobre aquella persona que entra perquè un cop fa una reserva doncs pot pagar per avançat, perquè ja té queda tot pagat. Que això no vol dir que després, si ha de marxar el dissabte, no marxi dissabte, això et quedi allà dins.
Els contractes de lloguer temporal no poden ser de residència permanent i estan pensats per a un màxim d'11 mesos, tot i que de vegades poden tenir una durada més llarga. Una notícia que obre aquest informatiu migdia d'avui dilluns 10 de febrer de 2024 que poden ampliar també a www.cugat.cat. Destaquem altres notícies que també són d'interès. El dia d'avui, el govern de la Generalitat preveu invertir més de 436 milions d'euros en la construcció, ampliació i reforma de 21 edificis judicials arreu de Catalunya, segons ha avançat el periòdico i ha confirmat la CN a fons del Departament de Justícia. Entre aquestes inversions, atenció, perquè el govern preveu el projecte dels nous jutjats de Sant Cugat en el Pla que Justícia programa fins al 2030. Així, el municipi continua avançant cap a la culminació d'una reivindicació històrica després que al desembre el Congrés dels Diputats donés llum verda a la creació d'un partit judicial a Sant Cugat. L'Ajuntament, per la seva banda, també ha mogut fitxa i ja ha encarregat a la Universitat Autònoma de Barcelona un estudi per dimensionar i definir les característiques dels futurs jutjats per tal que s'adecuïn a les necessitats del municipi. Els jutjats de Sant Cugat formen part del programa d'inversions del Departament de Justícia, que també recull actuacions pendents de programar per valor de 153 milions d'euros a edificis judicials de diversos municipis catalans, com, a més de Sant Cugat, Badalona, Rubí, Sant Feliu de Llobregat, Llobregat, Vic i Falset. Les actuacions més destacades es plantegen per a la nova Audiència Provincial de Barcelona i pel Fòrum de Justícia de Tarragona. El rotatiu barceloní afirma també que per a la primera obra es pressuposten 104 milions d'euros. La nova seu s'ha de fer al Solar, on fins al 2009 hi havia hagut els jutjats traslladats aquell any a la Ciutat de la Justícia. Pel que fa al Fòrum de la Justícia de Tarragona, la inversió prevista és de 94,2 milions d'euros. Un banc del temps és un espai d'intercanvi de serveis. Per exemple, una persona arregla una jaqueta trencada i a canvi rep una classe de guitarra. Avui els parlem d'això perquè a Sant Cugat dinàmiques com aquesta es donen des de fa 20 anys, dues dècades durant les quals s'han realitzat més de 3.500 intercanvis. Això, traduït al temps, vol dir que s'han bescanviat més de 7.000 hores. Aquest grup, coordinat per l'Ajuntament des de Casa de Cultura, està format per 660 persones. Xavi Sunyer és el tècnic municipal que es cuida d'aquest servei i que n'ha parlat a Cugat Mèdia per aquest 20è aniversari del Banc del Temps de Sant Cugat.
I és molt maco perquè veus que la gent no deixa al final de fer cohesió, de transmetre els valors de l'amistat, de la confiança, de la col·laboració, i veus com la gent pues, s'empodera perquè la gent comença a compartir temps, a explicar coses, a ensenyar coses a les altres persones i es generen dinàmiques molt maques.
De fet, per celebrar la vintena, el Banc del Temps s'ha celebrat aquest dissabte una festa a la Sala Clavé de la Unió, amenitzada pel pallasso Pep Callau i que ha servit de punt de trobada per a moltes de les persones que fan possible aquesta iniciativa. De la plana econòmica, avui els expliquem que el Servei d'Ocupació Municipal de Sant Cugat, el SOM, ha tancat el 2024 amb 236 persones inserides al mercat laboral. D'aquestes, 154 han estat dones i 82 homes. L'Ajuntament ha fet públiques aquestes dades d'activitat del servei, destacant la intermediació entre empreses i demandants d'ocupació com un factor clau per a aquests resultats. Durant l'any, el SOM ha gestionat 667 ofertes de feina que han generat un total de 802 llocs de treball. Aquesta intermediació ha estat possible gràcies a la col·laboració de 261 empreses que han confiat en el servei municipal per cobrir les seves necessitats de personal. Entre les ofertes tramitades, 244 pertanyien a l'àmbit administratiu i 115 al sector de la restauració i comerç. Ara és moment de la plana cultural. Sant Cugat compta amb una nova editorial, Veles i Vents Edicions. Es tracta d'un projecte emergent que vol donar resposta a la manca d'oferta d'assaig internacional en català. Més enllà d'aquest objectiu, l'editorial també vol donar visibilitat a persones universals i promoure la narrativa catalana. En una entrevista al magazín Faves Comptades, Oriol Ràfols i Anna May, impulsors de l'editorial, han explicat que la idea de crear Veles i Vents Edicions neix de la constatació que mentre la narrativa en català té una presència considerable a les llibreries, l'assaig en aquest idioma és escàs. Segons Ràfols, hi ha molt poca oferta d'assaig internacional en català i pensen que per avançar com a societat necessitem llegir i pensar en la nostra llengua. La voluntat del projecte és fer llibres ben editats, diuen, ben dissenyats i amb una cura especial pel detall, tant pel contingut com per la forma. El nom de l'editorial, Veles i Vents, està inspirat, de fet, en l'inici d'un poema d'Ausiàs March i simbolitza la força i la direcció del coneixement. I ara, esports. El primer equip masculí de l'handbol Sant Cugat ha patit per mantenir el lideratge del grup B de la Primera Nacional després de superar 45-44 al La Salle Montcada a la jornada 19 de la competició. Un gol de Jordi Sancho a les acaballes del partit ha certificat la victòria dels vermell i negres, que segueixen al capdavant de la taula. Escoltem l'entrenador Aritz Salvador.
21 gols en contra per mi és inacceptable en qualsevol guió de partit. No hem estat bé, ni en defensa ni a porteria, i bé, tot i així, en atac sí que hem fet la feina que volíem, hem portat el ritme de partit que volíem nosaltres, però, clar, no esperàvem tanta eficàcia del rival, i és 100% culpa nostra.
L'equip encadena 8 victòries consecutives i visita la propera jornada a la pista del Sant Joan d'Espí, que és conjunt de mitja taula. I l'handbol Valldoreix supera contundentment per 40-28 a les franqueses a la jornada 18 de la Lliga Catalana d'Argent Masculina i encadena 5 triomfs consecutius. Els valldoreixencs han edificat el triomf en una segona meitat brillant i amb un gran ritme ofensiu. Els de Jordi de la Cruz sumen 6 jornades sense perdre, ocupen la quarta plaça i ja miren de reull la zona d'ascens. El tècnic Jordi de la Cruz ressalta la bona dinàmica, però que cal gaudir de l'handbol i anar partit a partit, l'escoltem.
Ens hem consolidat a la part mitjana i a partir d'aquí tot el que vingui a partir d'ara doncs serà benvingut, però el que anem és partit a partit i a gaudir de la categoria sense pensar de moment en altres aspiracions.
Els verd i negres s'hi visiten la pista de l'handbol Egara, que és el segon classificat en la propera jornada. I fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dilluns 10 de febrer de 2024. Recordin que la informació continua constantment a internet a www.cugat.cat. Gràcies per la seva atenció. Que passin una molt bona tarda.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de...
Bona tarda, és dilluns 10 de febrer de 2024 i els parla Marc Castró.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Molt bona tarda. Durant tot el 2023 i fins al setembre de 2024 es van signar a Sant Cugat 93 contractes de lloguer de temporada. És una xifra 10 vegades més alta que la que es registrava fa 5 anys. El 2019 se'n van firmar 8. Es tracta d'unes dades que ha obtingut 3CAT a través d'una petició al portal de transparència de la Generalitat. Aquest tipus de lloguer té una presència alta a la ciutat quan es fa una cerca als portals immobiliaris, segons s'ha pogut comprovar Cugat Mèdia. De cada 10 pisos en lloguer, 3 són de lloguer temporal. El que en un inici si tenia una presència residual centrada en unes comarques i perfils molt concrets, ara ha esdevingut un marc comú per a la gran majoria de municipis de Catalunya, inclòs Sant Cugat. En cada fora de les restriccions marcades per l'administració, aquest model de contracte ha experimentat un auge davant de les mesures per part del govern per limitar el preu dels lloguers. L'agent de la immobiliària MGA de Sant Cugat, Marta Graciela Ausiró, explica quines són les motivacions dels propietaris per optar per aquest model. L'escoltem.
Controles una miqueta més la persona que t'entra, entra un temporal, entra una setmana, entra un cap de setmana, entra tal, però sembla com que puguis tenir un control sobre aquella persona que entra perquè un cop fa una reserva pues pot pagar per avançat, perquè ja t'hi queda tot pagat. Que això no vol dir que després, si ha de marxar el dissabte, no marxi dissabte, això et quedi allà dins.
Els contractes de lloguer temporal no poden ser de residència permanent i estan pensats per a un màxim d'11 mesos, tot i que de vegades poden tenir una durada més llarga. Una notícia que obre aquest informatiu migdia d'avui dilluns 10 de febrer de 2024 que poden ampliar també a www.cugat.cat. Destaquem altres notícies que també són d'interès. El dia d'avui, el govern de la Generalitat preveu invertir més de 436 milions d'euros en la construcció, ampliació i reforma de 21 edificis judicials arreu de Catalunya, segons ha avançat el periòdico i ha confirmat la CN a fons del Departament de Justícia. Entre aquestes inversions, atenció, perquè el govern preveu el projecte dels nous jutjats de Sant Cugat en el Pla que Justícia programa fins al 2030. Així, el municipi continua avançant cap a la culminació d'una reivindicació històrica després que al desembre el Congrés dels Diputats donés llum verda a la creació d'un partit judicial a Sant Cugat. L'Ajuntament, per la seva banda, també ha mogut fitxa i ja ha encarregat a la Universitat Autònoma de Barcelona un estudi per dimensionar i definir les característiques dels futurs jutjats per tal que s'adecuïn a les necessitats del municipi. Els jutjats de Sant Cugat formen part del programa d'inversions del Departament de Justícia, que també recull actuacions pendents de programa per valor de 153 milions d'euros a edificis judicials de diversos municipis catalans com, a més de Sant Cugat, Badalona, Rubí, Sant Feliu de Llobregat, Vic i Falset. Les actuacions més destacades es plantegen per a la nova Audiència Provincial de Barcelona i pel Fòrum de Justícia de Tarragona. El rotatiu barceloní afirma també que per a la primera obra es pressuposten 104 milions d'euros. La nova seu s'ha de fer al Solar, on fins al 2009 hi havia hagut els jutjats, traslladats aquell any a la Ciutat de la Justícia. Pel que fa al Fòrum de la Justícia de Tarragona, la inversió prevista és de 94,2 milions d'euros. Un banc del temps és un espai d'intercanvi de serveis. Per exemple, una persona arregla una jaqueta trencada i a canvi rep una classe de guitarra. Avui els parlem d'això perquè a Sant Cugat dinàmiques com aquesta es donen des de fa 20 anys, dues dècades durant les quals s'han realitzat més de 3.500 intercanvis. Això, traduït al temps, vol dir que s'han bescanviat més de 7.000 hores. Aquest grup, coordinat per l'Ajuntament des de la Casa de Cultura, està format per 660 persones. Xavi Sunyer és el tècnic municipal que es cuida d'aquest servei i que n'ha parlat a Cugat Mèdia per aquest 20è aniversari del Banc del Temps de Sant Cugat.
I és molt maco perquè veus que la gent no deixa al final de fer cohesió, de transmetre els valors de l'amistat, de la confiança, de la col·laboració, i veus com la gent s'empodera, pues, perquè la gent comença a compartir temps, a explicar coses, a ensenyar coses a les altres persones, i es generen dinàmiques molt maques.
De fet, per celebrar la vintena, el Banc del Temps s'ha celebrat aquest dissabte una festa a la Sala Clavé de la Unió, amenitzada pel pallasso Pep Callau, i que ha servit però de punt de trobada per a moltes de les persones que fan possible aquesta iniciativa. De la plana econòmica, avui els expliquem que el Servei d'Ocupació Municipal de Sant Cugat, el SOM, ha tancat el 2024 amb 236 persones inserides al mercat laboral. D'aquestes, 154 han estat dones i 82 homes. L'Ajuntament ha fet públiques aquestes dades d'activitat del servei, destacant la intermediació entre empreses i demandants d'ocupació com un factor clau per a aquests resultats. Durant l'any, el SOM ha gestionat 667 ofertes de feina que han generat un total de 802 llocs de treball. Aquesta intermediació ha estat possible gràcies a la col·laboració de 261 empreses que han confiat en el servei municipal per cobrir les seves necessitats de personal. Entre les ofertes tramitades, 244 pertanyien a l'àmbit administratiu i 115 al sector de la restauració i comerç. Ara és moment de la plana cultural. Sant Cugat compta amb una nova editorial, Veles i Vents Edicions. Es tracta d'un projecte emergent que vol donar resposta a la manca d'oferta d'assaig internacional en català. Més enllà d'aquest objectiu, l'editorial també vol donar visibilitat a persones universals i promoure la narrativa catalana. En una entrevista al magazín Faves Comptades, Oriol Ràfols i Anna May, impulsors de l'editorial, han explicat que la idea de crear Veles i Vents Edicions neix de la constatació que, mentre la narrativa en català té una presència considerable a les llibreries, l'assaig en aquest idioma és escàs. Segons Ràfols, hi ha molt poca oferta d'assaig internacional en català i pensen que per avançar com a societat necessitem llegir i pensar en la nostra llengua. La voluntat del projecte és fer llibres ben editats, diuen, ben dissenyats i amb una cura especial pel detall, tant pel contingut com per la forma. El nom de l'editorial, Veles i Vents, està inspirat, de fet, en l'inici d'un poema d'Ausiàs March que simbolitza la força i la direcció del coneixement. I ara, esports. El primer equip masculí de l'handbol Sant Cugat ha patit per mantenir el lideratge del grup D de la Primera Nacional després de superar 45-44 al La Salle Montcada a la jornada 19 de la competició. Un gol de Jordi Sancho a les acaballes del partit ha certificat la victòria dels vermell i negres, que segueixen al capdavant de la taula. Escoltem l'entrenador Àritz Salvador.
21 gols en contra per mi és inacceptable en qualsevol guió de partit. No hem estat bé ni en defensa ni a porteria, i bé, tot i així, en atac sí que hem fet la feina que volíem, hem portat el ritme de partit que volíem nosaltres, però, clar, no esperàvem tanta eficàcia del rival, i és 100% culpa nostra.
L'equip encadena 8 victòries consecutives i visita la propera jornada a la pista del Sant Joan d'Espí, que és conjunt de mitja taula. I l'handbol Valldoreix supera contundentment per 40-28 a les franqueses a la jornada 18 de la Lliga Catalana d'Argent Masculina i encadena 5 triomfs consecutius. Els valldoreixencs han edificat el triomf en una segona meitat brillant i amb un gran ritme ofensiu. Els de Jordi de la Cruz sumen 6 jornades sense perdre, ocupen la quarta plaça i ja miren de reull la zona d'ascens. El tècnic Jordi de la Cruz ressalta la bona dinàmica, però que cal gaudir de l'handbol i anar partit a partit. L'escoltem.
Ens hem consolidat a la part mitjana i a partir d'aquí tot el que vingui a partir d'ara doncs serà benvingut. Però el que anem és partit a partit i a gaudir de la categoria, sense pensar de moment en altres aspiracions.
Els verd i negres s'hi visiten la pista de l'handbol Egara, que és el segon classificat en la propera jornada. I fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dilluns 10 de febrer de 2024. Recordin que la informació continua constantment a internet a www.cugat.cat. Gràcies per la seva atenció. Que passin una molt bona tarda.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Club Healthin patrocina aquest espai.
Quan sentiu aquesta sintonia, ja ho sabeu, vol dir que és dilluns, que ens acompanya Joan Garcia i que, per tant, toca fer repàs de resultats esportius d'aquest cap de setmana. Joan, com ha anat el cap de setmana esportiu?
Molt bon dia, Sara. Doncs preparats per explicar una nova jornada esportiva on l'handbol serà protagonista, però també altres clubs i esportistes que també tindran presència aquí a l'Esport en Marxa.
No només això, ja ho sabeu, a l'Esport en Marxa sempre us acostem als protagonistes de l'actualitat esportiva. Joan, avui ho faràs amb representants ben diferents. Què ens tens preparat?
Doncs sí, perquè aquesta setmana és setmana de Copa de la Reina de Vòlei i també de Campionat d'Espanya d'hoquei sala amb presència santcugatenca. A Menorca, aquest divendres, debutarà als quarts de final el conjunt del DSB Club Voleibol Sant Cugat a la Copa de la Reina i s'enfrontarà a l'Heidelberg. I parlem amb la capitana del conjunt santcugatenc, l'Aina Berbel, perquè ens expliqui i ens aporti l'última hora d'aquest conjunt. I també, des de divendres i fins diumenge, el PAF 3 de la Rambla del Celler acollirà el campionat d'Espanya d'hoquei sala amb la participació del júnior, vigent campió de Catalunya, i que buscarà el seu primer títol i també, de pas, si l'aconsegueix, classificar-se per al Campionat d'Europa. Tindrem el responsable de secció d'hoquei herba del júnior, el Jordi Muñoz, i també l'Aleix Boza, el jugador d'aquest equip. I per tancar aquest programa, parlarem amb l'entrenador del primer equip masculí de la UES de bàsquet, Gavi Pallet. Ahir es va trencar una ratxa victoriosa, 4 victòries consecutives, i ahir van caure derrotats. Parlarem d'aquesta segona volta, d'aquest inici brillant del conjunt santcugatenc. Sala.
Abans d'abordar tota aquesta informació, repassem en format breu els resultats del cap de setmana.
Posem en ordre els marcadors, els resultats d'aquesta jornada. En futbol, Sant Feliuenc 2, Sant Comasculí 2.
Els vermells i negres engrapen un bon punt en un camp molt complicat.
Més futbol, la Roca 0, Sant Cugat femení 2.
Les santcugatenques tornen al camí de la victòria després de 2 empats consecutius.
Mataró 2, futbol sala Sant Cugat femení 2, 0.
Les de Manel Muñoz cauen a la pista del segon classificat.
En bàsquet, Martorell 79, Unió Esportiva Sant Cugat masculina 76.
Els vermell i negres trenquen la ratxa de 4 victòries consecutives, però es mantenen a la 7a plaça.
Hidramar 3, DSB Club Voleibol Sant Cugat 1.
Les santcugatenques planten cara al líder i es tornaran a trobar aquest divendres als quarts de final de la Copa de la Reina.
Belenos 17, Rugby Sant Cugat masculí 34.
Els de Martín García inicien la fase d'ascens a divisió d'honor amb bon peu.
Amb vol Sant Cugat 45, La Salle Montcada 44.
Els d'Àrid Salvador guanyen sobre la Botzina i segueixen líders del grup D de Primera Nacional.
I per acabar, Oxigen Patiuqui Club Sant Cugat femení 4, Liceo 3.
Les santcugatenques inicien la segona volta de campionat amb un triomf molt ajustat. I jo ja m'acomiado de vosaltres i us deixo amb tota aquesta teca esportiva que el Joan ens té preparada.
Gairebé 10 minuts passen de les 10 del matí. Comencem un nou Esport en Marxa. Aquesta setmana és una setmana especial perquè l'esport santcugatenc té molt a dir en dues competicions referents a casa nostra. La primera, la Copa de la Reina a Menorca de vòlei amb la participació del DSB Club Voleibol Sant Cugat. Serà des d'aquest divendres i tant de bo pugui fer-ho fins diumenge. Això voldria dir que l'equip arriba a la final de la competició del CAU. I d'altra banda, també aquí a Sant Cugat, en aquest cas, tindrem el campionat d'Espanya d'hoquei sala al PAF 3 amb la presència i organització
del júnior, els 8 millors conjunts de l'estat espanyol que se citaran. Es veuran les cares de divendres a diumenge al Pau 3 de la Rambla de Sallent. Però anem a pams i anem a parlar d'aquesta Copa de la Reina del DSB Club Voleibol Sant Cugat. L'últim precedent va ser la temporada passada, on l'equip entrenat en aquells moments per Rafa Ruiz va arribar a semifinals i ara afronta els quarts de final a Menorca davant l'Hidramar Canari, que és actualment el líder d'aquesta competició. Anem a parlar amb una de les veus autoritzades del vestidor, una de les capitanes i jugadora que porta ja moltes temporades al DSB Club Voleibol Sant Cugat. Ella és l'Aina Berbel. Aina, molt bon dia.
Molt bon dia.
No sé si, després de tantes participacions a la Copa de la Reina de l'Aina, aquesta és especial, diferent, no sé com la veus.
Bueno, sempre és... A mi m'emociona molt jugar a una Copa de la Reina. És, com ja vaig dir en altra entrevista, és la competició que tots els equips volen jugar. I a mi personalment em fa molta il·lusió perquè torno a jugar en un pavelló on vaig jugar la meva primera Copa amb el Logroño. I té com un caràcter especial, no?, també, aquesta Copa, de poder com tornar una altra vegada a jugar en un lloc on ja ha jugat i, de fet, vam guanyar la Copa amb Logroño. Doncs per mi també se'm fa bastant especial.
Mm-hmm. En tot cas, veniu de jugar contra elles a la Lliga.